Aquí comença... El racó del manga. Amb Marc Pérez, Vidi Xuela, Oriol Clavell i Xavi Omella.
Benvinguts al Racó del Manga, un programa d'actualitat, anàlisi i crítica centrat en l'univers manga, anime i cultura japonesa. Al meu costat, Vidi Xuela. Saludem també a Oriol Clavell.
Salutacions, audiència.
També ens acompanya Xavi Omella.
Molt bones, friquis.
Aquest és el resum del programa d'avui. En el podcast d'avui confirmarem la novena part del manga de JoJo's Bizarre Adventure i l'adaptació manga de Yashahime.
Analitzarem un manga shonen de vampirs contra humans, Seraph of the End.
Posteriorment, a l'Espai Japó viatjarem a un poble japonès que ens traslladarà a l'època feudal, la vila de Fukiya.
Tot seguit, el petit xef Oriol Clavell ens explicarà què és i com podem fer un Horenso no Shirae, una amanida d'espinacs amb tofu.
El dispositiu Xavi Omella, a petició de Mr. Karate mitjançant una carta de Streamloots, seguirà a Bola de Drac per parlar de la pedra que els hi tira el pollet tortuga en Goku i en Krilin per entrenar.
A l'enigma d'en Conan, com sempre, es plantejarà una pregunta a l'audiència i la setmana que ve, en directe, sortejarem un pòster entre els que encertin la resposta.
Per acabar, repassarem la programació d'animes en català i explicarem quan i on veure'ls.
I finalment, el Tenkaichi musical torna en les Yonenki Music, interpretant en exclusiva i en català l'opening 11 de Detectiu Conan, I Can't Stop My Love For You. L'actualitat de la setmana. L'anime clàssic de Fruits Basket arribarà a Netflix.
De la mà de la distribuïdora Jonu Media, que ha recuperat la seva llicència. Aquest manga shoujo, basat en els animals del zodíac xinès, s'ha revaloritzat en els últims temps arran de la nova adaptació anime que adapta tot el manga i que no és l'anime del que estem parlant avui. Aquest anime clàssic arribarà a Netflix, el tenim doblat en català per Televisió de Catalunya. Arribarà a la plataforma? Probablement no, ja que es tracta d'un àudio antic, Netflix no farà la feina d'adaptar-lo al format estàndard actual i l'estadística ens diu que la distribuïdora tampoc ho farà. No obstant, cal seguir fent pressió i que sàpiguen que no ens n'oblidem.
Confirmat, hi haurà una novena part del manga de JoJo's Bizarre Adventure.
Fa poques setmanes ens fèiem ressò que la part 8, JoJolion, acabava en breu i que no sabíem si el mestre Araki finalitzaria aquí aquesta saga que porta dècades. Però el mestre Araki sembla que té corda per llarg i la mateixa revista Ultra Jump confirma que després que el mangaka s'agafi un merescut descans, es començarà a publicar aquesta novena part anomenada JoJolands. I no contents amb això, es confirma un nou manga spin-off de JoJo's, aquest cop a càrrec de Kohei Kadono i Tatsuko Karasuma. Per tant, fans de JoJo's, teniu saga per uns quants anys més.
L'spin-off d'Inuyasha Hanya no Yashahime tindrà adaptació manga.
Exacte, en aquest cas un anime en emissió que tindrà la seva versió en paper. Ho ha anunciat la mateixa revista on es publiquen la major part de les obres de Rumiko Takahashi, la Shonen Sunday. Malgrat en aquest cas, el manga anirà a càrrec de Takashi Shina. Aquest spin-off ha tornat a revaloritzar Inuyasha, un anime que ens va arribar a casa nostra doblat en català, amb Aleix Estadella i Gemma Ibáñez com a protagonistes, malgrat encara no ha estat llicenciat a casa nostra.
Confirmada una segona temporada de Record of Ragnarok.
Anime basat en el manga homònim de Shinya Umemura, Takumi Fukui i Ajichika. La notícia ha estat confirmada pel compte de Twitter oficial de l'anime. La primera temporada la tenim disponible a Netflix i ha sigut tot un èxit, mentre que el manga el podem llegir per l'editorial Ivrea amb 8 volums publicats fins al moment. No us perdeu aquest anime basat en la mitologia nòrdica, on veurem la batalla definitiva entre déus i humans.
Panini Comics llicencia el manga Mushoku Tensei.
És un manga de Yuka Fujikawa i Rifuji Na Magotome, i es tracta d'un altre isekai típic. Un noi de 34 anys a l'atur és atropellat i mor. L'últim pensament que té és que ha desaprofitat tota la seva vida i, sorpresa, es desperta en un món de màgia i fantasia. Malgrat tenir un argument tòpic, segueix en publicació al Japó amb 15 volums i ens arribarà el primer a les nostres llibreries el proper mes de novembre.
La pel·lícula d'anime Kamiarizuki no Kodomo s'estrenarà el 8 d'octubre.
Un altre llargmetratge d'anime que les distribuïdores del nostre país tindran que tenir en compte. Estarà animada per l'Eden Films, que, entre d'altres, anima l'actual i exitós anime Tokyo Revengers. La pel·lícula, però, ens presentarà la Kanna, una noia de 12 anys que, arran de la mort de la seva mare, perd la seva passió per córrer. No obstant, un conill i un noi dimoni li encarregaran la missió de portar ofrenes de tot el Japó a Izumo, lloc on es reuneixen els déus. Potser així, la Kanna pot tornar a veure la seva mare.
Informació d'última hora.
Es confirma que la segona part de la quarta i última temporada de Shingeki no Kyojin s'estrenarà al Japó al gener del 2022. També s'afirma que començarà amb un episodi resum dels esdeveniments de la primera part d'aquesta quarta temporada.
Ei! Sóc en Goku! I escoltes cada setmana el racó del manga? Si no ho fas, viuràs en silenci amb una ferida al cor que no se't curarà mai.
Podeu escoltar-nos a través de l'iTunes, Spotify, iVoox i Google Podcast. I també podeu seguir els nostres directes a Twitch i YouTube.
Estimats oients, benvinguts al podcast del racó del manga, penúltim podcast de la temporada, i saludem altre cop a Vidi Chuela. Molt bones, com estàs?
Molt bones, Marc, estic molt bé, molt emocionada, molt contenta d'estar aquí un altre cop.
Ho celebrem, perquè avui et diré un nom. Jojo Lanz, te'n recordes quan vas comentar que si el mestre Araki es jubilava s'ho mereixia perquè ha fet molt per la franquícia Jojo's? Doncs sembla que aquest home està més viu que mai, farà novena part.
Doncs sí, amb els seus 61 anys, la veritat és que no puc dir que estigui sorpresa, perquè no esperava menys d'un gran com l'Araki, però estic una mica encuriosida de veure què ens porta i quan ho farà durar.
Aviam, de moment ha dit que descansarà el que faci falta i després s'hi posarà. A més, hi haurà un spin-off, un manga spin-off paral·lel de Jojo's, o sigui, més viva que mai la saga, eh?
Sí, non-stop.
També recordem als nostres oients que us apunteu una data amb foc. Dilluns 30 d'agost a les 22 hores. Quan el compte enrere arribi a 0 al Twitch, al directe del Twitch, passarà alguna cosa. Presentarem les novetats fortes de la quarta temporada, molt fortes, amb un format que no us desvetllarem, i després hi haurà la reacció. Per tant, oients, estigueu molt atents al Twitch el dilluns 30. És possible que fins i tot en el xat de text hi hagin alguns actors i actrius de doblatge per allà comentant. Per tant, pot ser forta la cosa.
Déu-n'hi-do, se vienen cositas.
Però ara parem el hype per un moment i anem a analitzar el manga d'aquesta setmana, que és Setup of the End.
Estem escoltant el primer opening de l'anime.
Titulat Ex-You. Interpretat per Sawano Hiroyuki. Anirem posant la resta d'opening i endings al llarg de la secció.
El manga original és del 2012 i la història va a càrrec de Takai Akagami, mentre que el dibuix va a càrrec de Yamato Yamamoto. Es publica a la revista Jump Square de l'editorial Shueisha, i aquí a casa nostra el podem llegir a través de Norma Editorial. Porten 24 volums publicats i la sèrie segueix oberta, més oberta que mai. Per tant, no hi ha final de moment, està activa. Es tracta d'un shonen d'acció sobrenatural. Pel que fa a l'anime, és de l'any 2015, i a casa nostra també ens ha arribat. L'ha llicenciat Jonu Media. Està doblat en castellà i el tenim disponible a la plataforma Netflix. Qui anima Set Above the End és Wit Studio, que si no m'equivoco són els que animen les primeres temporades de Shingeki, entre d'altres coses. Consta de 12 episodis, més una segona temporada de 12 episodis més i un especial que és una prequela de la història original que no ens ha arribat aquí de moment. Pel que fa a la història d'aquest shonen que pot semblar simple, però es complica una miqueta. Hem de parlar d'un virus que s'escampa per planeta i la major part de la població mor. Fins aquí podrien ser 50.000 històries. Aleshores, els vampirs, que són part dels protagonistes de la història, segresten la majoria de nens petits i els fan servir com a bestiar. Recordem que els vampirs necessiten beure sang per sobreviure. Fan servir els nens exactament com a bestiar per beure sang i mantenir-los el màxim de temps possible per alimentar-se. El nostre protagonista és part d'aquest bestiar, és l'orfe Yuichiro Hyakuya. De petit el van segrestar, juntament amb els seus companys de l'orfenat, i està sobrevivint al món dels vampirs amb d'altres orfes i els seus antics companys, que també són bestiar com ell.
És el més pur estil de Promised Neverland.
Doncs els primers episodis té similituds molt grans amb The Promised Neverland, sí. A més, on es troben és similar a un camp de concentració, però amb millors condicions de vida. No tan bones com a The Promised Neverland, però tampoc és un camp de concentració nazi. Però, com que són bestiar, necessiten que estiguin més o menys saludables i que vagin visquent i tal. Això sí, estan sotmesos a un estricte control per part dels vampirs, que òbviament, com tots ja sabem, sobretot els que sou experts en gènere de vampirs, són humanoides molt més poderosos del normal.
I molt més sexis.
Sí, també passa aquí, exactament. El món dels vampirs sembla que sigui un món semisubterrani, és molt intrigant, no queda clar de moment, almenys fins on està el manga ara, els primers episodis on es troben exactament els nostres protagonistes quan estan segrestats allà com a bestiar. Però és molt, molt interessant. Són ciutats, tenen els seus carrers, els vampirs tenen els seus palaus, però estan en el planeta, però estan una mica amagats. No se sap ben bé on estan. En Yuichiro mai ha sigut submís als vampirs, sempre s'ha resistit, tot i que a vegades rep bastant, i ell i els seus amics tracen un pla per escapar, juntament amb el seu amic de la infància, Mika, i d'altres nens encara més petits que ells.
Un altre cop a l'Armin fent un cameo.
Exactament, exactament, perquè té una mica de similituds amb l'Armin, el Mika aquest, sobretot en els primers episodis, però ho deixarem aquí.
Pon un Armin en tu anime.
Exactament. En Mika troba un mapa amb la sortida del món dels vampirs i quan estan a punt de sortir, sorpresa, surt un noble, que són la classe de vampirs més poderosos i els que maneguen les cireres, i els hi fa veure que tot era una trampa, que el mapa l'havia posat ell allà expressament, i els mata a tots, menys en Yuichiro, que s'escapa gràcies a en Mika, que mentre el vampir l'està matant, li diu que corre, escapa't, escapa't, escapa't. I en Yuichiro, entre llàgrimes, comença a córrer i córrer i córrer fins que surt a la superfície del planeta. I uns soldats el troben. Aquests soldats es fan dir l'exèrcit dimoni imperial i és una unitat militar japonesa dedicada a matar els vampirs. Per tant, no tots els humans van morir. Què ha passat aquí? Aleshores, passen 4 anys i l'objectiu de vida d'en Yuichiro és venjar-se dels vampirs al preu que sigui i es fa soldat d'aquest exèrcit. El món on ens situem és un món post-apocalíptic, és a dir, surt Shibuya, Shinjuku, la ciutat de Nagoya, tot en runes i menjat per la vegetació. És molt interessant perquè les localitzacions són perfectament reconeixibles. Coses a tenir en compte per anar acabant. Hi ha la raça dels humans, hi ha la raça dels vampirs i hi ha la raça dels dimonis, també. No direm quin rol tenen els dimonis en aquesta història. Millor que ho veieu. També dir que els rangs de l'exèrcit estan molt marcats en aquest exèrcit dimoni imperial japonès i que els nostres protagonistes, en Yuichiro i els seus companys d'unitat, utilitzen unes armes de tall que necessitaran d'alguna cosa més que la seva pròpia força i destresa per a combatre amb els vampirs, perquè recordem que els vampirs físicament són molt més forts i per més que portis una katana de 2 metres no podràs amb ell. Necessites alguna cosa més.
Sonen de fantasia completito, eh? Té de tot.
Té de tot. Ja us dic que passa molt bé, s'entén perfectament, no has de pensar. Jo crec que us agradarà a molts. L'exèrcit sempre vesteix de negre, mentre que els vampirs van de blanc. En un combat important, en Yuichiro, que mai té pietat ni dubte a matar qualsevol cosa que sigui un vampir, al veure la cara d'un dels vampirs, es queda paralitzat i en xoc. Si voleu descobrir-ho per què, llegiu el manga o mireu l'anime.
I per què recomanaries aquest manga, Marc?
Doncs comença a ser un manga molt típic i simple, humans contra vampirs. No hem descobert res, ja hem dit que s'assembla The Promised Neverland al principi, per passar l'estona, però va de menys a més, clarament. Es creen algunes preguntes i misteris interessants que et fan ganes d'acabar-lo. És clarament per a tots els fans del gènere de vampirs, que d'otakus d'aquest gènere n'hi ha moltíssims, però el concepte, tot i que no és que sigui un expert, jo crec que és diferent. Recordem que els vampirs moltes vegades s'han representat, sobretot en imatge real, com sers obscurs, sanguinaris, molt locos a vegades. Aquí no, aquí es vesteixen robes blanques, nobles, són intel·ligents, tenen forma perfectament humana, tenen elegància, són guapos, com diu la Bidi, val? És totalment contrari. Segueixen bevent sang, òbviament, i són físicament molt poderosos, això no canvia. I també recomanar les localitzacions. És molt interessant l'ambient postapocalíptic i veure localitzacions reals del Japó, com han ambientat els fons i el disseny d'aquests fons perquè els espectadors reconeguin aquestes localitzacions.
Per veure un Japó postapocalíptic?
Sí, no és el primer manga on passa això, però seria un d'ells i sabem que hi ha molts oients als que els hi agrada veure això.
Ai, està de més.
I fins aquí el manga d'aquesta setmana, un shonen ideal per a tots aquells fans de batalles sobrenaturals entre humans i vampirs. Tot seguit a l'Espai Japó viatjarem fins a la vila Fukiya.
I la setmana que ve que us porto...
La setmana que ve és l'últim podcast de la temporada i la Vidi ens parlarà d'un clàssic que no és qualsevol cosa. Ho esteu sentint? Sailor Moon!
I per acabar, escoltarem l'últim ending de Seraph of the End. Titulat Horarion. Interpretat per Nagi Yanagi.
Vols venir a jugar amb mi? Escolta cada setmana el racó del manga!
Espai Japó.
Ja estem aquí, Espai Japó. Benvinguts, estimats oients. Avui, altre cop, per segona vegada consecutiva, tenim al nostre costat Xavi Omella. Molt bones.
Molt bones, Marc. Molt bones, friquis. Què tal? Doncs sí, en temps de vacances hi ha canvis. I bé, potser sentiu algun sorollat per aquí, perquè justament allò que ja sabem, coses dels podcast casolans, potser heu sentit un soroll, com dir, que és el gos, que el tinc per aquí i ara s'ha posat a caminar i ha vingut aquí a veure'm.
On estàs, Xavi, si es pot saber? On estàs?
Doncs estic, per dir-ho d'alguna manera, a la segona residència, a Sant Joan de les Abadesses, comarca del Ripollès.
Caram, caram, això de la vida de director prova bé, eh?
Bueno, home, sí, no? Exacte, sempre ha d'haver-hi un temps de descans, sí, sí. Exacte.
Molt bé, doncs Xavi Omella, que malgrat estar de vacances, està aquí al peu del canó, com sempre. Després tindrem Oriol Clavell, el petit xef, on hem pogut gravar també de manera normal. Per tant, podcast diferents, anem canviant.
Sí que viu bé, l'Oriol, allà a Calafell, eh? Com dèiem la setmana passada, en una tombona. Sí senyor, amb la cerveseta.
Avui, però, no ens anirem molt del Clavell Mode, perquè anem a un lloc on també ens podríem relaxar moltíssim, que és la vila de Fukiya. Aquesta vila està al districte rural de la ciutat de Takahashi. Anem a situar aquesta ciutat primer. És una petita ciutat a la zona muntanyosa de la prefectura d'Okayama, que aquesta prefectura està al sud-oest del Japó. De fet, pels més friquis del podcast, us té que sonar, perquè ja vam viatjar a aquesta ciutat en el podcast número 27 de la passada segona temporada, quan vam analitzar el castell Bitchu Matsuyama, que era el típic castell on s'havia de pujar un camí pel bosc bastant bèstia fins a arribar a dalt, doncs ens situem a la mateixa ciutat, però una mica més lluny, a 15 quilòmetres del centre de la ciutat, direcció oest, en aquest cas. Aquesta vila tradicional consisteix en un carrer principal amb aquestes cases tan típiques a banda i banda del carrer. Algunes segueixen sent privades i d'altres estan convertides en botigues o restaurants, que és lo típic quan passa el temps i vols aprofitar l'impuls turístic.
Ja sé el tipus de construcció que són. Si no m'equivoco, per exemple, en alguns capítols de Shin-chan, que els protagonistes, la família Nohara, van, diguem-ne, que canvien de rol, per dir-ho així, no estan en la seva vida del segle XX-XXI, van, per exemple, en algunes ocasions a viles com de samurais, que són i vesteixen amb vestits tradicionals, com si fossin una família d'aquella època, i això que tu dius, no? Jo diria que és el tema aquest, que, perdó, cases a banda i banda, així d'una sola planta, amb portes correderes fetes de fusta, pot ser que sigui això?
Correcte, sí, 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 i a més estan molt ben conservades i per això aquesta vila és tan famosa. Però tenen una cosa especial en aquestes cases, ja ho comentarem. Aquesta vila, i ara anem a la cosa especial, s'ha desenvolupat gràcies a una mina de coure molt propera en el passat. I aquesta mina de coure, entre d'altres coses, permetia que aquesta vila fos productora d'un pigment, que és el pigment del color anomenat Bengara. Aquest pigment provenia de l'òxid de ferro i és d'un color marró ataronjat. I gran part de les teulades d'aquesta vila tenen aquest color, el qual és molt xocant, perquè les teulades de les cases tradicionals japoneses acostumen a ser d'un color fosc, més negre. Aquesta vila no, és un color més clar, marró ataronjat. I per això la vila de Fukiya, quan veiem una foto de la vila, sabem que és Fukiya per les teulades d'aquest pigment que produïa en el passat en aquest poble.
Realment curiós, eh? Sí, sí, fixa't. Això crida molt l'atenció perquè, és clar, canviar de negre a un color marró ataronjat, sens dubte encara li dona més atractiu turístic, no?, aquesta singularitat.
Ah, exactament. A més, aquest pigment també està present en molts elements decoratius de la vila i també el feien servir com a protector de la fusta contra el foc i l'aigua. Per tant, molts dels elements de fusta, sobretot parets i altres elements constructius, també són d'aquest color, perquè servia per protegir-lo d'aquests dos elements.
Ja només falta que em diguis que si tenen equip de futbol també vesteix d'aquest color.
No en tinc ni idea, però jo crec que la vila és massa petita com per tenir equip de futbol, però el Xavi sap que hi ha pobles molt petits que també en tenen, no?
Sí, senyor. Mira, per citar un aquí a Catalunya, Usó, per exemple, té 200 habitants o així, té equip de futbol, o almenys n'havia tingut molts anys.
Doncs aquí teniu la dada omella del dia.
Dada absurda i innecessària.
Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. Es feia servir també aquest pigment per tenyir la roba, per pintar, per també donar-li una capa als vaixells, perquè hem dit que era protector de l'aigua. Es feia servir per moltíssimes coses, però quan la mina va tancar el 1920 i la demanda del pigment va baixar, la vila va aturar aquest desenvolupament, però avui dia encara conserva el seu encant de temps passats, ja que gran part de les cases són de fusta, com ha dit molt bé el Xavi, les portes correderes en paper d'arròs estan presents a la majoria de cases, carrers estrets, exceptuant el principal. És una vila que ens pot situar a finals del període Edo, principis de l'era Meiji, i és molt, molt curiós. Avui dia és un lloc totalment turístic. De fet, hi ha un passe que per 1.000 iens tenim entrada lliure als llocs més emblemàtics de la vila, com per exemple la residència Katayama, que té 250 anys, l'edifici més antic. Podem entrar al museu històric, al museu Fàbrica, que es troba a un quilòmetre de la vila i és ni més ni menys que l'antiga fàbrica on es feia aquest pigment. Podem veure i ens poden ensenyar com es realitzava aquesta feina. La fàbrica té edificis de l'era Meiji, però estan tots restaurats, però daten d'aquella època. Podem visitar també, per últim, la mina Sasaune, que és l'antiga mina de coure que va fer possible el naixement d'aquesta vila. Es troba també a un quilòmetre i, òbviament, ja no funciona com a mina, però podem entrar en els seus túnels, veure com extreien el coure. És com una mina museu, diguéssim, i és molt, molt, molt interessant.
Doncs està bé, realment, perquè d'entrada he pensat que l'entrada era, mai millor dit, la vull dir això, o sigui, el preu de l'entrada era una mica car, perquè 1.000 iens, que poden ser, si no m'equivoco, crec que un 40 iens són un euro, més o menys.
No, 1.000 iens! 1.000 iens poden ser 10 euros, una cosa així, em sembla, no?
Ah, bueno, encara, pensava que era molt més. Doncs així retiro l'ho dit. Doncs està molt bé, per 10 euros tot aquest volum de visites que es poden fer, el museu de la fàbrica d'aquest tin, l'antiga mina, tot el que és pròpiament el poble, doncs està bé.
Doncs si us interessa tant com a Xavi Omella visitar aquest poble, com arribar-hi? Doncs hem d'agafar la JR Habuki Line, que la pinten de color vermell, i baixem a l'estació de Bichu Takahashi Station. El mateix que vam fer per visitar el castell. El castell, però, està bastant a prop de l'estació. Podem anar-hi caminant. En aquest cas, no. La vila de Fukui està en una zona molt més remota, que ja la vila de Takahashi ja és remota. Hem d'agafar un bus que, amb una horeta aproximadament, ens planta a la vila de Fukui.
Perfecte.
I fins aquí l'Espai Japó d'aquesta setmana, on hem pogut viatjar a un altre indret del Japó que ens trasllada a temps molt passats.
I la setmana que ve, Marc, què ens portes?
La setmana que ve és l'últim podcast de la temporada, oi que sí, Xavi?
Efectivament, farem coses diferents, no, Marc?
Bé, farem coses diferents, ja ho veurem. El que us puc dir és que viatjarem fins al cim d'una de les tres muntanyes sagrades del Japó. Ja vam viatjar al Fuji, doncs ara anirem al Mont Haku. I ara us deixem amb Oriol Clavell i el seu petit xef, on ens prepararà una amanida de tofu amb espinacs.
Aquest cas està claríssim. D'això, sí, Senyors, és molt senzill. Per resoldre-ho cal escoltar el racó del manga cada setmana.
El petit xef.
Benvinguts al Petit Chef, després d'aquest espai Japó que ens han fet el Marc i el Xavi, que ens hem anat a la vila de Fukuya, i crec que ha sigut algo interessant, eh, que sí, Marc?
Sempre és interessant viatjar a pobles que et traslladen a èpoques passades. D'altra banda, deixa'm dir-te que avui, per sort, ja no et sentim com si estiguessis en una cova amagat, eh?
Doncs bé, aquesta setmana anem a fer un plat que fa molt que no fem, que és un plat per vegetarians o vegans, que em sembla, Marc, que fa molt que no hem tocat cap.
Jo diria que l'últim el va fer l'Avidi amb el sukiyaki vegà el Dia Internacional de la Ràdio, que ens vam intercanviar les seccions.
Doncs imagina't si fa temps que no se'n fa cap. Bé, doncs aquesta setmana anem a parlar del Horenso no Shirae, o el que també podem estar reconeguts aquí a casa nostra, que seria l'amanida d'espinacs amb tofu.
Home, ara sí parlem el nostre idioma. Deixa't de Horenso no no sé què. Una amanida d'espinacs amb tofu, punto.
A la primera elaboració que es va fer al Kitchen Trotter. És una manera que aquest restaurant o bar van tenir com a idea principal per no seguir servint sushi, perquè com bé sabem al Japó el sushi és un plat principal, llavors aquesta gent van dir no, nosaltres agafem ja més tirant cap a una cuina vegana o vegetariana. La manera d'espinacs amb tofu podríem dir que és un entrant o un primer plat. O sigui, com per exemple aquí a casa nostra, que anem a un restaurant i veiem que hi ha una amanida, nosaltres agafaríem l'amanida com a primer plat. Doncs els japonesos atenen el que és el Horenso no Shirae, o amanida d'espinacs, com a primer plat.
Ja n'hi ha prou de parlar! Què necessitem per fer-la?
Sí, bueno, Sanchi, mans a l'obra que tenim pressa avui. Que és conya. Ingredients. Què necessitem per fer la nostra amanida d'espinacs amb tofu? Necessitem 150 grams d'espinacs, mig bloc de tofu, que més o menys també serien 150 grams, dues culleradetes de sèsam blanc, una cullerada de sucre, salsa soja al gust i la sal al gust.
Per tant, no hi hauria cap problema en obtenir cap d'aquests ingredients. Són ingredients fàcils i simples.
Sí, no, realment és una recepta bastant fàcil de fer.
Sí, recordo aquesta recepta. Em sembla que li prepararé a la Nami.
Tallem el bloc de tofu i introduïm en una olla amb aigua bullint. Quan l'aigua torni a bullir, retirem el tofu i el deixem escórrer en un colador. Un cop s'hagi refredat, l'emboliquem amb una tovallola de cuina o un drap i retorcem l'extrem del drap i exprimim el tofu per treure-li tot el líquid que té. Perquè hem de pensar que el tofu, una de les coses que té, és que agafa molt líquid, tant el que té el tofu com el que ja agafa. A nosaltres ens interessa treure aquesta humitat.
I renteu bé la tovallola o el drap de cuina, per favor.
Sisplau. Això sí, no exprimiu gaire fort perquè si no el tofu s'escorre i se'n va. Quan el tofu hagi adquirit la forma de bola que nosaltres volem, golpegem el drap amb la mà per fer la pasta de tofu, o sigui, pasta, i si us teniu que desfogar, li foteu hòsties fins que us esfogueu. Com seria un sac de boxeig, però no ens passem tampoc.
El que fa el Rocky amb les peces de carn ho podeu fer amb el tofu.
Correcte. Un cop ja hem golpejat el tofu, el sostenim el drap encara més per la part que està retorçada i el sacsegem verticalment diverses vegades. Així el tofu quedarà amalgamat i és més fàcil a la retirar. Sí, ja estem veient que aquesta part de tallar amb el tofu és bastant fàcil. Apartem el tofu i fiquem el sèsam en un morter i molem el sèsam fins que quedi fet una pasta. Si no tenim un morter, ho podem fer amb un molinet d'espècies o herbes. Assazonem el sèsam amb una cullerada de sucre, mitja cullerada de salsa de soja i una mica de sal. I això ho barregem bé. Un cop hem barrejat això, afegim el tofu a la pasta a poc i ho anem barrejant cada vegada més.
O sigui, és juntar el que hem molt en el morter amb ja la pasta de tofu feta i fer una segona pasta definitiva, no?, amb tot això.
Sí, és així de fàcil. Això per què es fa? Una raó molt simple, el tofu sol és insípid.
No em diguis.
A mi el tofu m'agrada molt i és una manera que el tofu tingui una miqueta més de gust. Barrejant aquí la salsa de soja, la sal, el sucre i el sèsam ben picat.
I si voleu posar-hi xocolata també quedarà millor.
Jo ficaria una miqueta de fruits secs, crec. Potser li ficaria pinyons, li ficaria nous, però això ja és un tema personal meu. Bé, un cop ja hem fet aquesta massa, tallem els espinacs i rebutgem la base dels espinacs que no volem. Els rentem i els tallem a trossos uns 4 centímetres menys o menys. I introduïm els espinacs a bullir durant un minut, no cal més. I quan hagi passat aquest minut, els fiquem en un bol amb aigua freda per trencar aquest excés d'escalfor. Quan els espinacs s'hagin refredat, els exprimim amb les mans per treure-li la humitat que puguin tindre. I li tirem 2 cuilletes de salsa de soja i els exprimim un cop més.
Quedi ben sec, això.
Sí, això té que quedar sec, 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 a més no poder, perquè estem dient que és una amanida. Un cop ja hem tret l'aigua que ens sobra, desfem els espinacs i els barregem amb el guarniment de tofu amb pasta que hem elaborat abans. Un cop ja tenim això, ja tindríem el plat llest per servir.
Quina recepta més increïble, Oriol! Bravo!
No és difícil de fer, però com sol passar amb receptes de gastronomia japonesa, la manipulació de cert aliment necessites haver-ho fet com 10 o 15 vegades perquè et surti automàtic, perquè és com una mena de procés mecànic de moviments que sempre el primer dia podem trigar més o ens pot sortir malament, però pel que fa a tota l'altra preparació doncs no hauria d'haver-hi cap complicació, no?
És una cosa que, com bé comentes tu, Marc, aquesta recepta no és difícil de fer, però la manipulació sí, perquè nosaltres estem acostumats a manipular d'una manera i el país nipó ho té fet d'un altre sistema. I és completament diferent del sistema que tenim aquí a casa nostra.
Doncs, de nom impronunciable, aquí teniu la recepta, amanida de tofu amb espinacs. Oriol, la setmana que ve què passarà?
Bé, la setmana que ve farem un especial Detectiu Conan. Per què dic això? Perquè tenim una entrevista molt important, una entrevista amb una de les persones més influenciables que tenim aquí a casa nostra, però no direm qui és. Durant el llarg de la setmana us donarem una pista cada dia perquè sapigueu quina persona és. Una vegada endevineu qui és, Xarrupa l'Ebre sortejarà una caixa de cervesa Bella Ciao amb tots els que encerteu la resposta. I la primera pista que us dono és la següent. És una persona molt important en el món de la gastronomia.
Haureu de participar per l'Instagram, en aquest cas. No val participar per mail. Atenció a l'Instagram Stories, que anirem penjant pistes. I aleshores hi haurà un dia de la setmana, suposem divendres, no?, que ho desvetllarem a xarxes i ja no es podrà participar. Una caixa de Bella Ciao, cervesa artesana de les Terres de l'Ebre, cortesia de Xarrupa l'Ebre, l'empresa distribuïdora del nostre company Oriol Clavell.
Correcte, és així. Ara sí, com sempre, us deixarem amb el nostre amic i col·laborador Xavi Omella i el seu dispositiu, on a petició de Mr. Karate, mitjançant una carta de Streamloops, seguirà a Bola de Drac per parlar de la pedra que els tira el fullet tortuga en Goku i en Krillin per entrenar.
El dispositiu.
Molt bones de nou, friquis. Tornem a estar aquí. Després d'aquest incís de l'Oriol amb el petit xef, que per cert avui no ens podem queixar, un plat molt, molt lleuger, molt, molt adequat per l'estiu, trobo. Lleugeret, fàcil de digerir, un tofu amb espinacs. Molt bé, Oriol. Doncs ja tornem a ser aquí, jo mateix, i de nou acompanyat per en Marc.
Molt bona, Xavi, què tal?
Doncs molt bé, aquí a fer el friki, no?, que és el que toca en el dispositiu, si és que no el fem el friki tot el podcast, jo diria, no?, realment.
Jo crec que el fem tot el podcast, però el dispositiu és la cirereta del pastís, no?
Correcte. Doncs bé, avui seguim en l'univers Bola de Drac, en aquest cas, gràcies a la carta dispositiu objecte que va tirar en un dels directes de Twitch del Racó del Manga, en Mr. Karate, tal com heu pogut sentir en el sumari del podcast que esteu escoltant. I bé, què dir, no?, d'aquest objecte que avui analitzem, la pedra que llença el fullet tortuga en Goku i en Krillin en els primers capítols de Bola de Drac original, que els llença allà en un bosc, amb un dibuix que, per cert, incís, aquest dibuix que li fa amb un rotulador, no sabem ni en Marc ni jo què és. Si algú de vosaltres, que sabem que hi ha aquí grans cavernaris, grans coneixedors de tot el que és Bola de Drac, doncs si sabeu quin és aquest símbol que li pinta, doncs si ens ho voleu fer saber a través de xarxes socials, fantàstic, estarem molt agraïts, no, Marc?
És un kanji, sí, és un kanji. Jo no m'atreviria a dir que és el de tortuga, perquè ara mateix... És que encara que veiés el símbol, sí, el podria comparar amb el de tortuga si és el mateix, però no sóc tan friqui en aquest sentit. Segur que ho saben.
Segur que sí, que algú ens ho sabrà dir. Doncs res, el que comentàvem en aquesta sèrie de capítols en els quals doncs, el gran mestre Muten Roshi, el déu de les arts marcials, no?, com li diuen també alguns, Follat Tortuga, doncs els hi fa aquest entrenament amb diverses proves, a qual mar rara, no?, repartir llet, per exemple, llaurar la terra a velocitat d'en Somni, més que les màquines. Està allà fugint d'abelles que surten d'un rusc lligats en un arbre, el propi arbre, òbviament, on hi ha el rusc, en fi, etc etc. Doncs entre aquestes proves també hi ha doncs, el llançament de la pedra, no?, que bé, doncs després han de buscar en Goku i en Krilin, aviam qui la troba primer. Recordem que en aquella època el Krilin, doncs per mi, molava més tenir aquesta picardia, aquesta mala llet, no? Com dirien Monegal, mala llet. Digue-ho tu, Marc, va.
Mala llet, eh? Palala, lala.
Exacte. Doncs aquesta mala llet i que al final, doncs com que cap dels dos la troba, el paio, ni corto ni perezoso, troba una pedra que més o menys li sembla que és del mateix tamany i li fa el mateix dibuix, i escolta, és ell qui guanya el trofeu, entre cometes, que el trofeu no és cap altre que poder sopar tranquil·lament un bon sopar a casa de la Follat Tortuga, amb el propi Follat Tortuga, l'Alange, etc, i poder dormir tan ricament, no? O sigui que, bé...
Però jo diria, Xavi, que la primera vegada que el Krilin fa aquesta trampa, el Follat Tortuga es dona compte i li fot una hòstia amb el bastó, eh?
Però després, al final... Ostres, doncs ara...
Jo sé que guanya el Krilin, em sembla, però la primera no cola, eh? No cola.
Doncs així m'ha traït la memòria, veus? No he mirat el capítol perquè pensava que el tenia més que controlat. Doncs si tu dius que en saps més que jo de Bola de Drac, va a missa.
Hem anat de sobrats una mica, no? Hem anat de sobrats. Això són les ganes de que arribi la quarta temporada, perquè arriben tantes coses fortes que ja ens està traint les ganes de la quarta temporada, Xavi.
Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo tenia en ment clarament això, d'aquest moment exacte, de que el Follat Tortuga doncs, li clava cop de bastó i el renya, però després al final sé que la pedra és localitzada per l'olor del Follat Tortuga, finalment. O sigui, bueno, realment com si es tractés d'un gos, no? Abans que a l'Espai Japó mencionava el gos que tinc a casa, doncs ben bé igual, no? Per l'olor acaba trobant la pedra. Bé, realment, doncs el que dèiem en Krilin, que aquella època, doncs, per dir-ho així, molava més, no?, amb aquella indumentària tan curiosa de color groc com de monjo, i que, bueno, fa de les seves, amb aquella mirada burleta que tenia, amb els ulls així mig tancats, que feia tot sovint, i aquella veu tan característica, una mica nasal, no, Marc?
Sí, i tant. Us parlarem d'aquella veu. Millor dit, haureu d'investigar.
Exacte. Hasta aquí podemos leer. De seguida ho sabreu de què va això. Doncs, bàsicament això. I bé, en aquest sentit, aquí arriba la trolejada de la setmana. Jo crec que aquesta mena d'entrenament del Follat Tortuga, que ara que precisament estem entremig dels Jocs Olímpics i els Jocs Paralímpics, no?, de Tòquio, precisament, doncs sembla una mica, el que he explicat abans, sembla com una mica un pentatlón, no?, dels Jocs Olímpics, diverses proves, molt bizarres en aquest cas, evidentment, res a veure amb les reals del pentatlón. Doncs podríem fer alguna cosa semblant, penso jo, Marc, aviam què n'opines tu, amb els membres del podcast, ja que ara acabem una temporada, com tu deies, i comencem la següent, jo crec que estaria bé fer, una pretemporada, entre cometes, amb algunes proves d'entrenament entre elles, doncs, llançar alguna cosa, en aquest cas no una pedra, perquè no tindria cap al·licient, no em sembla. Vaja, no ho sé, potser per l'Oriol, o per tu, o per la Vidi, sí, per mi no, la veritat.
Home, si és un diamant que val molts calés, esprinto a 300 per hora, o sigui...
Sí, això tens tota la raó, això sí, veus? Exacte.
Depèn de com sigui la pedra.
Jo crec que anar fent aquest joc així per parelles, ja que som quatre... Bueno, podem afegir la Núria també, no? Que també és membre del podcast, realment podem ser tots cinc.
Oh, i tant.
I escolta, per parelles, els altres tres pensen que els hi poden llançar algun objecte perquè vagin allà i es motivin com si no hi hagués un demà per buscar-ho per un bosc d'herbes altes, no? Per exemple, la parella, doncs, les dues noies, no? Per ser cavallers. La Vidi i la Núria, què els hi podríem llançar perquè busquessin?
A les dues?
Sí.
Hòstia, que difícil.
Sí, no?
A la Vidi és molt fàcil, però que sigui per les dues, ostres.
Jo crec potser un bal, simplement un bal, per anar a comprar alguna botiga de mangas o de simplement de merchandising.
Home, la Núria és friqui en el sentit de que coneix molts animes dels que ha doblat perquè se'n recorda, però d'aquí a tirar-li un bal i que surti corrents, no ho sé, no ho sé. El que es podria fer és alguna mena de, no sé, invitació estranya per anar a gravar a un estudi de doblatge.
Això sí, sí, és veritat, veus?
Llavors, per la Núria seria més feina, el qual cosa, guai, i per la Vidi també, perquè segur que li fa il·lusió estar a un estudi de doblatge i gravar alguna cosa.
Doncs veus, mira, molt bé, ja ho hem trobat, veus? Perfecte. Següent parella, perdó.
Això, vull dir als oients que ho estem improvisant, o sigui, jo no sabia absolutament res de tot això, o sigui, no en tinc ni idea, eh?
Sí, pobre Marc, denota que té una gran habilitat per la dialèctica, perquè està aquí improvisant i, escolta, li ha agafat allò.
O després la Núria i la Vidi em diuen, però què dius, l'has cagada, jo no surto corrents per això, o sigui, no ho sé, no en tinc ni idea.
Va, següent parella, fem tu i l'Oriol.
Jo i l'Oriol.
Aviam, en aquest cas potser ho hauria de proposar jo. Hauria de llançar potser un manga, allò que hi hagi una edició especial de col·leccionista de Ranma, per exemple.
No, però llavors me'l quedo jo i l'Oriol es queda sense. Jo i l'Oriol és més fàcil. Puc dir-ho o ho has de dir tu?
Sí, no, endavant.
Qualsevol entrada gratis a un bon restaurant ja ens tens guanyats.
Ah, veus? Molt bé. Clar, no, em sembla molt bé, clar. De fet, tots dos feu el petit xef sempre, doncs està molt bé. O potser fins i tot, per què no, un meló d'aquells, com es deia aquell meló tan car del qual ens va parlar?
El meló Yubari.
Exacte, potser un meló d'aquests.
Ostres, sí, allò, però per vendre'l, eh?
Doncs següent parella, jo crec que la més friqui de totes, l'Oriol i jo. Què ens llançaríeu, la Núria, la Vidi i tu?
Jo crec que qualsevol convidat friqui a qui entrevistar.
Sí, jo crec que sí, pot estar bé, sí. Alguna cosa potser relacionada doncs amb Bola de Drac, que a tots dos ens agrada. Sí, podria estar bé.
Agafar la persona més friqui del Saló del Manga, que és un déu no el següent, no sé qui és, però té que ser una cosa esperpèntica, llançar-lo literalment a l'aire.
Ostres!
I tu i l'Oriol, sí, tu i l'Oriol anar cap a ell del rotllo que no es mori perquè el volem entrevistar.
Correcte, déu-n'hi-do. M'estic imaginant la situació allà, fent una mena, que instal·lin una mena de bosc allà a dins la Fira de Barcelona, pel Saló del Manga, no? I anar-lo a buscar, déu-n'hi-do, seria...
Qui és el campió? Vostè, bien, visca, no sé què, i ara què tinc que fer? Ara et llançarem al buit. Fuà! Hòstia!
Ostres, amb una mena de catapulta, no? Mare de Déu. Quina imatge tan esperpèntica, tan bizarra. Déu meu, estem fatal. Bé, jo crec que fins aquí, no, Marc? Perquè és que si no la cosa podria anar derivant fins a uns límits inaguantables, no? Pel públic general que hi
ha. Sí, paro ja.
Molt bé, doncs bé, per altra banda, dir-vos que la setmana vinent, bueno, el tema doblatge, evidentment, no podem dir res aquesta setmana, perquè la pedra que va llançar el Follet Tortuga, fins on sabem, fa olor d'ell, però no parla, en tot cas. I el que sí que us puc dir és que la setmana vinent farem quelcom especial. No analitzarem cap personatge, sinó que ja ho anireu veient les properes hores en les xarxes socials, que hi haurà quelcom especial relacionat amb el dispositiu. I pel que fa, doncs, com sempre, el nostre bon amic, gran amic Magori, bon amic del podcast i de tots els que el formem, tots els que el fem, doncs no podem deixar de cantar les bondats de la seva web, magoriart.com, on hi trobareu un munt de continguts interessantíssims, també el link del podcast del Racó del Manga, naturalment, però sobretot doncs, l'opció d'adquirir per un preu molt, molt raonable talls de veu personalitzats de la mà d'alguns dels personatges més mítics, més entranyables del món de l'anime en català. Per exemple, hi podeu trobar talls de veu personalitzats d'en Goku, també d'en Cèl·lula, també d'en Monkey D. Luffy, de l'Aiko Senó i molts d'altres. No oblideu, magoriart.com, val la pena, de veritat. I respecte a l'enigma d'en Conan de la setmana passada, segur que molts esteu esperant saber quina és la resposta. Ens la pots dir, Marc, sisplau?
Oi tant, era un enigma musical i era un fragment de la banda sonora de Lady Oscar, La Rosa de Versalles.
Fantàstic, un anime i manga que recordo que ens va explicar l'Oriol al principi de la primera temporada, oi?
Sí, en aquella època que va tenir un símptoma de bipolaritat que va dir a mi els shoujos no m'agraden, però fora un especial de shoujos, vale, molt bé.
Sí, això només ho pot fer l'Oriol i per això ens l'estimem tant i és un geni. O sigui que, bé, res més a afegir. Per tant, doncs, us deixem ara sí amb l'enigma d'en Conan d'aquesta setmana. I aquesta setmana, a l'enigma d'en Conan, us demanem a veure si sabeu qui és l'actor de doblatge que li posa veu al primer Krilin, el que busca la pedra que avui hem analitzat el dispositiu, i entre tots els encertants sortejarem, com sempre, un pòster tamany d'Ina 3 de l'anime o manga que vulgueu, gentilesa d'NK World.
Viatja al Japó sense sortir de casa. Escolta el Racó del Manga.
Per participar heu d'enviar un mail a elracodelmanga@gmail.com amb la resposta i les vostres dades. I el proper dilluns, en directe a Twitch, sortejarem el premi d'entre els que hagin encertat la resposta.
El Racó del Manga us informa de la programació d'anime en català.
De dilluns a divendres, al Super 3, a les 6 del matí, dos episodis del detectiu Conan. A les 10:30, històries de caçadors de monstres, a cavalcar. I a les 21:30, un episodi més del detectiu Conan. Al cap de setmana, a les 8 de la tarda, el diumenge, al Super 3, la pel·lícula El detectiu Conan, el cas 0. I en streaming i en català, el 3 a la carta, El detectiu Conan i històries de caçadors de monstres, a cavalcar. A Netflix, Sakura, la caçadora de cartes i la pel·lícula Penguin Highway. A Amazon Prime, iTunes, Filmin Cat i Rakuten TV, la pel·lícula Promare. A l'iTunes, Filmin Cat i a Rakuten TV, les pel·lícules Dragon Ball Super Broly i El detectiu Conan, el cas 0. A Filmin Cat, Amazon Prime i Rakuten TV, les pel·lícules One Piece Stampida i Her Blue Sky. A Filmin Cat i a Rakuten TV, les pel·lícules El detectiu Conan, El puny del safir blau, Your Name, El nen i la bèstia, Mirei, la meva germana petita, Vull menjar-me el teu pàncreas i Els guardians de la nit, El tren infinit. A Filmin Cat, Rakuten TV i Movistar Plus, la pel·lícula Human Lost. A Rakuten TV i Movistar Plus, les pel·lícules L'amor és a l'aigua i El temps amb tu. Només a Rakuten TV, la pel·lícula Mazinger Z, Infinity. I només a Filmin Cat, les pel·lícules Buda 2, Camí a la il·luminació, El castell de Cagliostro, Ancient i el món màgic, i El cas de la Hannah i l'Alice.
Soc l'Spike, el caça recompenses. I tinc un missatge per tots vosaltres. A casa, al cotxe o la vostra nau, escolteu sempre El Racó del Manga. Fins un altre, cowboys de l'Spike. Perdó, volia dir de l'espai, és clar.
Tenkaichi Musical.
Benvinguts al Tenkaichi Musical.
Una secció on cantants i músics del nostre país interpretaran en exclusiva i en català openings i endings d'anime que mai s'han interpretat a la nostra llengua. Avui torna la Jounenki Music amb I Can't Stop My Love For You.
És l'opening on serà el detectiu Conan i la versió original va a càrrec de Rina Ayuchi.
I recordeu que les nostres companyes de Jounenki Music tenen canal a YouTube i fan directes a Twitch i les podeu seguir. La cover que escoltareu a continuació la tindreu disponible d'aquí una setmana precisament al seu canal de YouTube.
Nosaltres ho deixem aquí.
Seguiu-nos al Twitter, Instagram, Facebook i contacteu amb nosaltres al mail alracodelmanga@gmail.com. Subscriu-vos a l'iVox, a l'Apple Podcast i a l'Spotify per saber quan fem un programa al moment i estigueu alerta a les xarxes socials per saber quan fem directes al Twitch. Ara us deixem amb les Jounenki Music amb I Can't Stop My Love For You.
Fins la setmana que ve.
I ojo la setmana que ve.
Ojo.
Puc tenir, si no ets amb mi, el que sents.